Plus Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
Bon dia, era la declaració més cercada. Des de Roma, Pedro Sánchez no tomba d'idea, manté que la legislatura continua perquè els projectes engegats pel seu govern i el context actual són més importants, diu, que tota la tempesta politico-judicial al seu voltant. El president espanyol reaccionava així al reguitzell de notícies noves que li arribaven de Madrid, primer amb la personació de l'UCO a la seu socialista per requerir informació vinculada amb el cas Leire Díez, després amb la imputació de Santos Cerdán, Gaspar Sarrías i la gerent del seu partit en aquesta investigació, i també amb la reclamació una vegada més d'eleccions avançades per part del PP, que parla d'agonia de Pedro Sánchez. La presidenta Marga Provenç, de fet, creu que la legislatura està esgotada.
Que donin sa veu ja en els ciutadans, que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
El cap de l'executiu espanyol assumeix la gravetat de la informació d'avui, no preveu, però, fer aquesta passa i promet contundència si hi ha comportaments irregulars a la seva formació. Intensa crònica política que vos ampliarem en els propers minuts. Avui és dimecres 27 de maig. Facundo Tenaglés, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un motorista mort en accident de trànsit.
Ha passat avui matí a Palma, a l'autopista de l'aeroport de Son Sant Joan, quan la moto ha col·lidit amb un cotxe a la rotonda flotant que enllaça es Molinar i Som Malferit i s'ha precipitat a la via. L'accident ha generat a primera hora més de 11 quilòmetres de retencions.
Son Llàtzer estrena la primera unitat multidisciplinar a les Balears contra l'obesitat.
Una desena de professionals sanitaris d'endocrinologia, cirurgia, nutrició, psiquiatria, psiquiatria i rehabilitació tractaran conjuntament els pacients que els derivi a atenció primària per afrontar aquesta malaltia que afecta a un de cada quatre ciutadans.
A Menorca, el Parc Solar Agrisolades Mercadal, el segon més potent de l'illa, es posa en funcionament avui. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Després de 3 anys des de la seva construcció, pot començar a abocar energia neta a la xarxa. Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival al consum d'uns 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment. Durant el dia d'avui s'estan fent proves per comprovar el correcte funcionament de la planta i de tota la maquinària. S'espera que durant les properes hores pugui començar a abocar energia a la xarxa de transport.
El Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV amb dues noves línies d'inspecció al polígon de Montecristo. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals més i reduir així les llistes d'espera. Paral·lelament, el ple aprovarà inicialment aquest divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El Partit Socialista d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei a l'illa.
A Mallorca, Binissalem continua gairebé 24 hores després sense internet per una avaria al sistema de fibra òptica. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El rompudo va passar i hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes com anar a comprar o anar al metge han estat molt més complicades del que és habitual.
I anar als esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
El Reial Mallorca també es veurà perjudicat econòmicament per la pèrdua de valor d'alguns jugadors importants.
Com el cas de Jan Virgili, que la seva clàusula baixa dels 30 al 12 milions d'euros per mor el descens. També jugadors que continuaran a segona divisió veuran retallats els seus sous un 50%. El Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la gran final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, a Alemanya. Alexia Putella s'acomiada del Barça després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. I Villar Balears Palma Futsal ha fet oficial avui l'acomiadament de l'ala Mario Ribillos després de 4 temporades al club. Ha estat el jugador amb més títols en la història del Palma Futsal juntament amb Barroni Müller.
Ja el termòmetre estiuent no dona treves, mantendrà l'alça els propers dies. La previsió per les pròximes hores amb Tomàs Salom. Bon dia.
Bon dia. Continuem parlant de temps tranquil i temps d'estiu. Temperatures avui que tornen a superar els 31 graus a punts de l'interior de Mallorca. De fet, ja tenim registres propers als 32 i atenció perquè això no s'acaba aquí. A partir de demà i divendres puja encara un poc més el termòmetre i sembla que ens podríem acostar als 35 graus, principalment cap a l'interior de Mallorca. A Eivissa podrien superar els 31-32 i així mateix també ho faríem a Menorca. Avui amb el vent en conjunt fluix, bufa de component sud, del sud-oest, amb la situació marítima bastant tranquil·la a tot arreu i amb el cel pràcticament estirat amb permís d'alguns iguals prins, que és tot allò que tenim a seguir pel que fa a l'estat del cel. A curt termini no es preveuen canvis en aquest sentit.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És la notícia que sacseja ara mateix l'actualitat política. La Guàrdia Civil ha entrat avui matí a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, per requerir documentació i arxius informàtics relacionats amb el cas Leire. S'investiga si el PSOE hauria fet pagaments irregulars a l'exmilitant socialista vinculats a una trama dirigida a anul·lar o a sabotejar procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez.
Des de primera hora d'aquest matí, agents de la Unitat Central Operativa, és a dir, l'UCO, es troben a la seu federal dels socialistes. L'operació respon a una ordre de l'Audiència Nacional dictada pel jutge Santiago Pedraz en una peça separada en el marc de l'anomenat cas Leire Díez. De fet, la investigació ja apunta a l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Farrías, la gerenta de la formació, Ana María Fuentes, i a l'empresari Javier Pérez Dolcet. Tots ells es troben imputats. Els investiguen per delicte d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, fals testimoni i acusació. També per falsedat documental, prevaricació, tràfic d'influències i un delicte contra les institucions de l'Estat.
Respecte a la gerenta socialista, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la almenys de còmplice dels delictes mencionats, també com a possible autora del delicte de falsedat de documents mercantils en relació a l'emissió de factures falses.
De manera simultània, l'UCO també ha entrat avui als domicilis privats de Cerdán, de Farrías i de Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid, en aquest cas per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació.
És una notícia més en la tempesta política i judicial que ha plegat el president Pedro Sánchez a Roma en un viatge oficial en què ha participat en un acte de l'ONU de l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura i en què s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV. En la seva compareixença davant dels mitjans, el dirigent socialista ha garantit màxima col·laboració amb la justícia respecte als requeriments de l'UCO Ferraz i ha mantingut el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, imputat en el cas Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició, el cap de l'executiu espanyol ha descartat convocar eleccions anticipades pel bé, ha dit, de l'interès general.
Les darreres novetats judicials, per tant, han eclipsat totalment aquesta visita oficial de Sánchez a Roma. Els periodistes han insistit a demanar al president un posicionament oficial respecte als requeriments dels agents de l'UCO a la seu socialista de Ferraz i a la imputació també de l'exdirigent socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Respecte a les dues qüestions, el cap del govern de l'Estat ha garantit màxima col·laboració amb la justícia. Assegura que no vol restar gravetat als fets, però que de moment no hi ha cap evidència que s'hagin fet les coses malament. Si arriba el moment, ha dit, ha promès contundència, com s'ha fet sempre.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Dit això, i visiblement tranquil, Sánchez ha descartat avançar eleccions. Considera que els temps actuals necessiten estabilitat i que acabarà la legislatura pel bé, ha dit, de l'interès general. En cap cas assegurat, es mourà per interessos partidistes, tot i tenir la impressió que si convocàs ara comicis generals, en sortiria guanyant.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
El dia arrencava amb l'operació de l'UCO minuts abans que el Congrés començés una nova sessió que s'ha vist marcada per aquesta notícia i encara amb el ressò de la investigació a Rodríguez Zapatero. Davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
Feijóo ha qualificat la situació política d'agònica i respirable, diu, arran els diferents casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular, de fet, ha ironitzat en la visita de Sánchez al Vaticà.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
El Popular apunta també als socis d'investidura, els demana que deixin de sostenir el govern espanyol, ho ha fet la portaveu parlamentària Esther Muñoz.
Y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este gobierno. ¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción?
I també la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran ells tot el possible per tombar el govern Sánchez.
La dimisión para este gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo.
I mentrestant, tant Sumar, que soci de coalició, com Esquerra Republicana, en aquest cas d'investidura, insisteixen que la línia vermella per abandonar o per retirar el seu suport al govern espanyol seria un hipotètic finançament irregular del PSOE. Són Enrique Santiago, Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra.
He dicho mil veces que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
I una veu més, en aquest cas la del mateix PSOE, demana tranquil·litat i remarca que el requeriment del UCO no té, recorden, relació amb un suposat finançament il·legal del partit. Són declaracions de la portaveu de la formació, Montse Domínguez, avui a Catalunya Ràdio.
Màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia, el Partit Socialista és diferent i ho hem demostrat en moltes ocasions al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat i, per tant, tota la informació que sigui requerida serà traslladada.
I encara un escenari més d'on ens interessa recollir valoracions polítiques. Al Parlament avui hi ha hagut una nova junta de portaveus. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia.
Entenem que avui els grups han parlat especialment del PSOE i la visita de l'UCO a la seu.
Sí, els partits d'abast estatal com el PP i Vox han utilitzat els mateixos arguments que s'han empleat per part de les cúpules de les seves formacions a Madrid, mentre que el PSIP ha demanat la mateixa vara de mesurar per totes les formacions. Pel que fa als partits ecosobiranistes, mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, no veu motius per un avançament electoral, Lluís Apestegui ha mostrat la seva preocupació i ha assegurat que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, de Vicenç Vidal. Apestegui ha demanat al Partit Socialista si creu que continua conservant la confiança que va obtenir en la investidura.
Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys en el Congrés dels Diputats i que està fent lo desitjable per mantenir aquesta confiança?
Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions no ho veig.
Pel que fa al Partit Socialista, el diputat Marc Pons ha dit que màxima contundència si es demostren corrupteles i recorda que les Balears, qui anirà a judici per presumpta corrupció, és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència, per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom, també per el Partit Popular.
I per la banda de la dreta, conscients que els números en principi no surten perquè una moció de censura a Sánchez tingui èxit, Vox i el PP demanen eleccions anticipades. Manuela Cañadas, de Vox, ha culpat també els votants socialistes.
Porque te pueden engañar una vez, incluso hasta dos, pero ya 3 veces hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
Finalment, Sebastià Sagreras, del PP, com dèiem, ha demanat l'avançament electoral.
No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, cauria avui en convocar eleccions.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Són gairebé 2:15. Hi ha més qüestions importants de l'actualitat que comentem a continuació.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Un motorista de 61 anys, ho avançàvem en titulars, ha mort aquest matí en un accident a l'autopista de Palma. L'home ha col·lidit amb un turisme i ha caigut des del pont del Molinar.
Un accident que ha corregut poc abans de les 7 d'aquest matí quan la motocicleta i un cotxe han xocat la víctima. El motorista ha sortit disparada i ha caigut a l'autopista en el punt quilomètric 4. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'home ha mort a causa de l'impacte. L'accident ha causat importants retencions.
I la policia nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues. Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. Carme Moreno.
L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada palmassana de Songoleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria. Aquesta operació s'ha centrat sobretot en l'heroïna perquè és poc freqüent trobar aquesta droga i, a més, és molt dolenta per a la salut. A més d'heroïna, els policies també han trobat marihuana i cocaïna. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaren molt de truit d'entrades i sortides de persones. Sospiten que es tractava d'un punt de venda de droga. És una de les veïnades del barri.
Això no és un habitatge, sinó és un local comercial, i això, els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabien que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues. I bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una redada.
Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. Ara romanen a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial. El grup 2 d'estupefaents i la unitat de prevenció i reacció, a més del guies canins i l'unitat de subsol, han participat en aquest dispositiu policial que s'ha iniciat a primera hora.
A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany destinarà 120.000 euros els pròxims 2 anys per gestionar les bombones d'òxid nitrós, el conegut com a gas del riure, confiscades al municipi. Un residu considerat perillós, que també suposa un maldecap per als hotelers de l'illa Pitius, Enri Fernández.
En poc temps s'ha passat de les petites ampolles individuals de gas nitrós en vasos d'un o 3 quilos que els turistes pugen a l'habitació dels hotels. Unes bombones que representen un problema greu per als establiments que els han de portar a un dels 3 gestors autoritzats que hi ha a Eivissa. Si una bombona arriba a les premses de la planta de transferència, mesclada amb altres residus, la pressió les fa sortir disparades amb tanta força que han foradat el sostre. Dur les ampolles a una empresa autoritzada costa entre 4 i 7 euros al quilo i cada envàs pesa entre 3 i 8 quilos. Ho explica el responsable de Medi Ambient de Vibra Hotels, Roberto González.
Ya no solo de estas botellas pequeñas, que esto era hace años, sino ya el tamaño es mucho más grande. Y obviamente nosotros lo que hacemos es, a través de nuestros gestores autorizados medioambientales, hacernos cargo de lo que nos encontramos en las habitaciones.
Però si l'ampolla està buida, hi ha qui les accepta sense càrrec. Així que, per abaratir la factura, el personal de manteniment d'algun d'aquests hotels diu que les fan foradar, una pràctica molt perillosa que el sector no vol comentar. Pepa Torres, regidora de Medi Ambient de Sant Antoni de Portmany, adverteix del perill.
Són pràctiques que, la veritat és que jo, com a gestors o com a tractament de residus, no és una pràctica recomanable. Estan parlant d'un gas contaminant.
L'Ajuntament de Sant Antoni té el mateix problema amb les bombones que decomissa al carrer i el que recull el servei de neteja, i es gasta uns 60.000 euros l'any a portar-les a un gestor autoritzat.
Més coses. L'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Garau, on vivien, està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
La seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. La principal hipòtesi és que les dues dones varen mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a la casa. La policia no té constància de l'existència de denúncies prèvies per part de la víctima. Els agents del grup d'homicidis continua amb les diligències prèvies.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Imagina despertar-te
i veureu tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Divendres 29 de maig. Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, una veu.
Obra cultural balear.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Hospital Son Llàtzer ara ha posat en marxa la unitat de maneig integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Balears i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i de manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada quatre adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties com la diabetis, l'hipertensió, l'apnea del son o els problemes cardiovasculars. Els experts asseguren que no es pot tractar només en dietes o si cirurgia que requereix un acompanyament mèdic, psicològic i educatiu continu. I això és el que cerca aquesta nova unitat, segons ha explicat la consellera de Salut, Manuela García.
Ahí hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
Una feina que faran en coordinació amb atenció primària, explica la consellera, que és el departament que millor coneix el pacient.
En primer lugar, sean ellos los que emitan los pacientes para esta unidad multidisciplinar, pero además también que le hagan el seguimiento y que además lo sigan si se hace una cirugía, por ejemplo, que lo sigan en el posoperatorio. Y eso, de alguna manera, es atención primaria va a ser la que garantice la continuidad asistencial.
La unitat incorporarà tecnologia avançada per al diagnòstic i farà seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física, terapèutica, supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
Hi ha expertes en salut mental en infants i adolescents alerten de l'ús patològic dels mòbils i les pantalles, sobretot entre els menors. Adverteixen que l'ús abusiu d'aquests aparells deixen molt exposats els menors que encara tenen el seu cervell en formació i, a més, altera, Carme, els seus ritmes circadiaris.
Sí, en una jornada organitzada a l'Hospital Son Espases, la neuròloga Ana García ha explicat que l'ús abusiu de les pantalles és perjudicial per als adolescents, per la qual cosa ha insistit que és important limitar-ne l'ús.
El sistema límbico madura antes que la corteza prefrontal, que es una zona que tenemos en el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es el que nos da mayor capacidad de autocontrol o de decisiones. Entonces tienen una tendencia a una toma de decisiones de riesgo en el ámbito de la conducción, de drogas, de sexo, y los deja muy expuestos a varios peligros.
En la trobada també s'ha parlat de sexualitat. La metgessa internista de l'Hospital Universitari Virgen de las Nieves de Granada, Mar Rivero, ha detallat que hi ha una relaxació pel que fa a l'ús del preservatiu i un increment de les malalties de transmissió sexual. És per això que ha demanat que es conscienciï els joves sobre les pràctiques de risc.
Que hay que hacer campañas antes para intentar prevenir, hay que hacerles muy accesible y muy rápido, ¿no? Ese si tienes factores de riesgo, pues tienes que mirarte, tienes que concienciarlos y tienes que hacer algo que sea muy asequible, porque lo que es la parte técnica de detección y tratamiento es muy sencilla, ¿no?
Les expertes també han detallat que un ús abusiu de les pantalles pot alterar el son, l'autoimatge i acabar també en trastorns mentals més greus com l'anorèxia.
I un apunt més, el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i maig, segons el sindicat. La fuga de professionals agreuja la situació i anticipa un estiu marcat per la falta de personal i un augment de la sobrecàrrega assistencial.
El SATSE lamenta que les illes continuen perdent infermeres per les dificultats per accedir, diuen, a un habitatge, també per l'elevat cost de vida i per condicions laborals que no resulten prou atractives per retenir professionals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà a les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants de la primera enquesta d'estudis d'opinió de les illes, l'EOIP, assegura que el conflicte s'ha notat al seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat, especialment a l'hora d'adquirir combustibles, aliments, begudes o productes de neteja.
És la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES que s'encarregarà a partir d'ara d'elaborar mitja dotzena de sondejos anuals que, segons el vicepresident Antoni Costa, permetran comptar amb dades i amb informació de primera mà per poder així aplicar-hi mesures i solucions. És un projecte finançat per l'impost de turisme sostenible i és l'embrió del futur centre d'opinió de les Illes Balears que ja s'impulsarà al llarg de la propera legislatura.
Això és un embrió. El Centre d'Estudis d'Opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant i ha posat en marxa EOIP.
Pel que fa a aquesta enquesta, deixa altres dades rellevants, com que un de cada tres balears ha renunciat o ha posposat inversions a causa de l'actual context econòmic, especialment aquells en rendes més altes. L'encariment del cost de vida també ha comportat canvis en els hàbits de transports en 6 de cada 10 balears, o bé fan servir manco el cotxe, o bé canvien el transport públic o a la mobilitat activa. Catalina Barceló, directora general d'Economia i Estadística.
Hi ha una àmplia majoria de ciutadans que ja està percebent un impacte econòmic directe a la vida quotidiana. En el seu dia a dia està notant, i a més ara ho veurem en xifres, 9 de cada 10 residents està notant l'impacte a les llars, encariments de factures en general, subministres, combustibles, aliments, després traurem les dades. 8 de cada 10 perceben una pèrdua de poder adquisitiu.
L'enquesta s'ha elaborat en una mostra representativa de més de 1.500 residents a totes les illes. És la primera de totes les programades per enguany. Ara se n'acaba d'enllestir una altra, es publicarà a mitjans de juny i demanarà sobre la simplificació administrativa.
I el govern ha presentat avui el Pla Estratègic de la Producció Ecològica, una eina que diuen servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins al 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics, com és l'increment del pes de la producció ecològica dins el sector agrari i impulsar-ne el seu consum, així com per fer front un altre dels maldecaps d'aquests pagesos, la manca de relleu generacional.
El pla està consensuat en part del sector més minoritari, però fonamental per la qualitat de producte que ofereixen i sobretot perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i consumir ecològic i per això més demanda. Ara l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi del 21% actual al 25% del total de la producció a les Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona a l'any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, no és només créixer, sinó consolidar-se.
Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años, pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
El Pla Estratègic de la Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins a l'any 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
la plana internacional al Manco, 31 persones han mort i 41 més n'han resultat ferides en els darrers bombardejos d'Israel sobre el sud del Líban.
Per tant, els atacs continuen malgrat l'alto el foc vigent des del passat mes d'abril. Benjamin Netanyahu ha ordenat ara intensificar l'ofensiva contra Hezbollah. El primer ministre israelià també ha recomanat evacuar una vintena de municipis del sud del país. Segons les fonts internacionals, d'ençà de març ja són més de 3.200 els morts al Líban. Israel també ha anunciat la mort del nou líder militar de Hamas en un bombardeig al nord de Gaza.
Dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que continuen havent-hi unes 80 persones. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als que ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la de manera voluntària.
Els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix.
Va ser adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible i avui la presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
I iniciarem una avaria del sistema de fibra òptica deixat sense internet al municipi.
La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quant estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes, com ara anar a comprar o anar al metge en aquest poble, han estat molt més complicades del que és habitual.
Tot donant parlam d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobem retencions a la via de Cintura, al túnel de Gènova, en sentit aeroport, també a la zona d'escoles fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. També circulació lenta a l'entrada a Palma des de la autopista d'Inca i també des de la carretera de Vall de Mosa. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que continuen havent-hi unes 80 persones. D'aquesta manera, finalitza el termini atorgat per l'administració local als que ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament.
Cort va comunicar de manera presencial a 101 persones a principis de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n de manera voluntària. Altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar-les, van ser requerides a través del BOE. Avui la regidora portavou, Mercedes Celeste, ha revelat que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular. Si aconsegui el procediment continua endavant amb el requeriment de la justícia marqui el calendari de desallotjament.
L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
Mercedes Celeste ha criticat que el govern de l'Estat ha deixat tot sol el consistori en tot aquest procés.
Palma està assumint pràcticament tot sola l'important impacte social, econòmic i operatiu derivat d'aquesta delicada situació. Tot i tractar-se d'una problemàtica que cedeix clarament les competències municipals. Hi ha hagut zero implicació per part del govern central.
Mentrestant, el PSIC demana al batlle de Palma, Jaime Martínez, que doni explicacions pels 400 habitatges de preu taxat de Son Bordó i Son Güell que poden comprar Fons Voltor.
Els socialistes denuncien que la modificació feta al Parlament pel PP i Vots a través de la llei Òmnibus permet que societats facin negoci en les reserves de sòl estratègic. Iago Negueruela és el secretari general de l'agrupació socialista de Palma.
¿Conocía esta enmienda que afecta única y exclusivamente a Palma? ¿O en el Parlamento se hacen medidas que afectan a Palma y que el alcalde desconocía? Porque si no, el lunes mintió.
La manca d'habitatge, les millores als barris o la mobilitat són alguns dels temes que els socialistes defensaran al ple de demà a Cort.
I encara un apunt més pel que fa a l'actualitat de Palma, perquè el sindicat Citeib denuncia públicament el bloqueig de les negociacions del conveni col·lectiu de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, caducat des de finals del 2024, una situació que consideren greu i perjudicial per a la plantilla.
Segons el sindicat, l'ESMAP hauria paralitzat les negociacions després de la interposició d'una denúncia en defensa dels drets laborals. A més, considera que aquesta decisió suposa un atac al dret sindical i que afecta de manera directa el present i el futur benestar dels empleats de l'empresa pública. Per tot això, ha reclamat a la direcció de l'ESMAP que reprengui les negociacions del conveni col·lectiu i aposti per una via de diàleg que permeti assolir acords beneficiosos per a tothom.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem també al començament, els ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix, adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. Avui la presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
Netejar la finca i evitar el risc d'incendis que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca el desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui de matí la finca.
El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és l'ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al Coll de la Batalla. Joan Roger i Antoni Solivelles són els batles.
Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, el principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
2:38, les Balears han rebut les 47 banderes blaves que acrediten la qualitat dels ports i platges de les illes, un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que podreu identificar entre 3 platges de les illes i 14 ports.
Un dels ports de les Balears on des d'avui oneja la bandera blava és el de Solla, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera aquesta distinció. Miquel Nadal és el batle i Juan Manuel Lafuente, el conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
És importantíssim, la veritat. L'any passat, per desgràcia, la perdenen, però bueno, han fet molt de dia i només en un any, o menys inclús, l'han recuperat. Això.
Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
Pel que fa a les platges, les illes sumen una distinció més que el 2024 i en reben 33. També un seguit de reconeixements especials, com el cas de Moró, el municipi rep una sisena per sisena vegada, una distinció pel servei de socorrisme. Miquel Porqué és el batle.
són la que més catalogacions té, i jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però lo important és que sensiblement som la primera platja d'Espanya.
I Alcúdia per l'accessibilitat, José Palacios, és el president d'ADH.
Trabajando por la vida humana y el otro municipio trabajando por la inclusión en derechos de las personas con discapacidad.
Recuperen la distinció a la platja del Port de Sant Miquel, de Sant Joan de Llebrija, Eivissa i a Mallorca, a la platja d'Es Dols, a Ses Salines, i a la platja de Cala Major, a Palma.
Més qüestions. El PSIP demana reformular el Pla General d'Estellencs, que considera que permetria triplicar la població actual del municipi, afavoreix interessos particulars i es carrega tres característics de la Serra de Tramuntana.
Els socialistes han presentat al·legacions al Pla General i reclamen que retiri el document i es reformuli. Segons la formació, el planejament impulsat per l'Ajuntament presenta creixements injustificats i genera sospites d'afavorir interessos particulars del Batle i del regidors. És el conseller Jaume Mateu.
Demanem al president Galmés explicacions per aquesta proposta que fa. Demanem al Consell que sigui valent i digui clarament que aquest planejament no se pot aprovar així com està. I demanem també al Consell de Mallorca que no sigui còmplice de determinades actuacions que en el final van molt en contra de l'interès general i van totalment en contra del paisatge de la Serra de Tramuntana que tant diuen defensar.
I ho dèiem també en titulars, una avaria al sistema de fibra òptica de xarxa entre internet al municipi de Binissalem. La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. Avui matí les activitats quotidianes com anar a comprar o anar al metge en aquest poble han estat molt més complicades del que és habitual.
Segons expliquen els veïnats, es tracta d'una avaria que va començar i hora baixa. Hi ha qui no tenia wifi, però també qui es va quedar sense dades mòbils. És l'exemple d'aquestes dues persones.
I no tenim de res des de fa... Ves, des d'ahir a hora baixa i han cridat i jo me pensava que eres únic.
Jo em vaig donar compte de les 5 de l'hora baixa, més o menys. Vaig anar a dormir a les 11:30 i encara no havia tornat.
Els comerços per part seva també s'han vist perjudicats, ja que els canals per cable de la televisió o els datàfons de moment no es poden utilitzar. En una situació semblant es troba la farmàcia i el centre de salut també.
Tengo entendido por mi pareja que los datáfonos en muchos locales no funcionaban.
Es que yo he llegado ahora mismo en mi trabajo, eso lo que sé, que no me funciona en la televisió e internet.
Sí, de tot modo, sí, funcionava. Els datàfons també no anaven molt bé.
Estic indignada perquè realment no podem fer gent de feina, no podem atendre els clients, no se pot cobrar, perquè avui en dia ho han volgut tot tan posat, tan modern, i realment tot és digital i si no funciona és que no podem fer res.
Aquí en missió del centre de salut de Binissalem, bé, mos ha afectat bastant, bastant greu, perquè sobretot pels temes de gent que necessita la millor sabaixa laboral, receptes en caràcter urgent que s'hagin de fer, perquè no se poden fer. A part, la farmàcia crec que no, tampoc es pot dispensar.
No podem accedir a les targetes sanitàries, no podem dispensar medicació. És veritat que els pacients que tenen urgències els enviem al centre de salut per fer una recepta en paper, però el dia a dia se veu complicat des d'ahir hora baixa. Pensàvem que avui de matí estaria resolt, però seguim amb incidència.
El bala de Binissalem, Víctor Martí, ha explicat que l'avaria s'intenta solventar, però desconeix per què ha passat.
Efectivament, ahir se'm va botar tot el que és el sistema d'internet del municipi. No sabem exactament per què ha passat. És una avaria, suposant que ha de ser una avaria bastant greu. No sabem encara, no m'hauran passat cap tipus d'informació i estem a l'espera que els serveis tècnics mos diguin com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
I també destacam que el Consell Insular ha signat avui tres convenis de col·laboració en Sindicatura de Comptes, la UNED i el Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers per ampliar la formació municipal.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacat que l'oferta formativa estarà adaptada a les necessitats del personal dels ajuntaments i això ha dit permetrà una gestió més eficient dels serveis que es donen a la ciutadania.
Jo sé quan vàrem arribar al llarg d'aquesta legislatura, ens vàrem comprometre a millorar la formació de tots els treballadors de la nostra institució, del Consell de Mallorca, però també ajudar a millorar la formació dels funcionaris i treballadors de tots els ajuntaments de l'illa de Mallorca. I ens ho vam comprometre amb un objectiu molt clar, millorar els serveis que s'ofereixen als ciutadans d'aquesta terra.
Els acords signats estableixen que tant la sindicatura com el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers poden proposar formació sobre alguna qüestió d'actualitat de les quals més interessen els ajuntaments, mentre que el Consell coordinarà aquestes formacions i donarà a conèixer els seus cursos a la pàgina web.
I un darrer punt, enguany fa 100 anys de l'estrena musicada de l'himne de Mallorca, La Balanguera, un poema escrit per l'autor palmesà Joan Alcover i versionada posteriorment a música. Per commemorar precisament aquesta efemèride, l'Obra Cultural Balear ha organitzat una cantada multitudinària a tots i cada un dels municipis de l'illa serà divendres.
La Balanguera serà interpretada de manera simultània a les 8 de l'hora baixa del 29 de maig a tota l'illa. Una iniciativa que ha tingut una gran acollida a escoles públiques i privades i també diferents entitats també han volgut formar-ne part. Destaquen especialment les cantades que es faran a Palma.
Arribem d'aquesta manera a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Continuem avui parlant del descens del Real Mallorca a segona divisió, que fa també que jugadors com Jan Virgili vegi rebaixada la seva clàusula a més de la meitat.
Virgili viurà un estiu d'ofertes després que la seva clàusula baixi dels 30 al 12 milions d'euros després del descens de categoria. Una rebaixa que molts clubs de primera divisió voldran aprofitar-se d'aquesta oportunitat. El Mallorca serà el gran perjudicat. A més de Virgili, altres jugadors com Samu Costa i Vedan Morici podrien sortir del club per menys doblers de el que en un principi esperava la institució si l'equip hagués quedat a primera divisió. Un altre exemple de futbolista que veurà retallat el sou, el migcampista artenanc Sergi Darder. Mentretant, el club continua negociant amb Martín de Michelis, ara mateix candidat a la banqueta mallorquinista.
El Rayo Vallecano disputarà avui a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace a Leipzig, a Alemanya.
El conjunt madrileny comptarà amb més de 11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament més massiu de la història del club. El seu entrenador, Íñigo Pérez, vol aconseguir el que seria el primer títol del club.
Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición. Al final, mañana, por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera en 102 años, de todo esto es un partido de fútbol. Entonces, cuanto más lo simplifiquemos, yo creo que más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar.
Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha finalitzat 15 a la primera divisió anglesa i té la seva plantilla, el defensa mallorquí Shadi Riad, que a més anirà al Mundial amb el Marroc. Un dels jugadors més importants és el davanter canari Jeremy Pino, ex futbolista del Villarreal. El sentim.
Los nervios a flor de piel, creo que sí. Tengo mucha experiencia en finales, ya esta es mi sexta final europea y la vivo con los mismos nervios, con la misma ganas, con la misma ilusión. Creo que es un trofeo que mucha gente desprestigia y es un trofeo, un título que en la vitrina pues es muy importante para el equipo, para el club, para personalmente también, y vamos a ir a por ello.
Una final en el que també serà l'acomiadament de l'entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez. I avui també han conegut que Eder Sarabia deixa l'Elx, el tècnic encara tenia un any més de contracte.
I avui, Toni, la jugadora Alexia Putella s'acomiada del Futbol Club Barcelona.
Alexia Putella jugarà avui capvespre el seu darrer partit com a jugadora del Barça. La catalana va anunciar ahir el seu adeu al club després de 14 anys i parteix de la millor manera possible, guanyant tots els títols aquesta temporada. El darrer, la quarta Champions, fa només 3 dies. Alexia Putellas diu adeu després de jugar 507 partits, marcar 232 gols i aixecar 38 títols. Avui de matí al Camp Nou ha tingut lloc l'acte oficial d'acomiadat. Sentim Alexia.
Tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor.
La seva companya d'equip, la mallorquina Patri Guijarro, ha tingut aquestes paraules d'agraïment.
Nunca el buen momento para despedirse de ti. Ha sido increíble todo lo que hemos vivido contigo. Lo repetiría una y otra vez y lo sabes. Pero también sé que te vas de la mejor manera posible del club de tu vida.
A partir de les 7 de vora baixa, el Johan Cruyff, el Barça, en Catacoll i Patri Guijarro jugarà contra la Reial Societat, la penúltima jornada de Lliga, el darrer partit a casa i el darrer d'Alexia. Però recordam que Alexia Putellas vendrà a Palma la setmana que ve per disputar a l'estadi de Son Moix el transcendental partit d'Espanya contra Anglaterra en vista a la classificació per a la Copa Mundial del Brasil de l'any que ve.
El poblense espera amb optimisme i il·lusió que arribi diumenge per celebrar l'ascens a Primera Federació.
Per això haurà de superar l'eliminatòria contra l'Àguiles de Múrcia. En el partit d'anada, empat a 0, i el poblès són conscient que no serà fàcil. El poliesportiu de Sa Pobla registrarà una bona entrada i és que l'ocasió ho mereix. En el programa Esport 3 hem parlat amb el jugador del poblense, Marc García, que s'ha mostrat així d'optimista.
No, que va, hi ha sobretot moltes ganes. Nervis, te diria que no. És veritat que l'equip està supercontent amb la feina que s'ha fet durant tot l'any i molt il·lusionat per el partit de diumenge, que segur que serà un dia històric per el club. Jo crec que s'intentarà veure pues, el poblense com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, i en el moment que no ho siguem, pues, fer aquestes transicions que tant d'èxit molt estan donant, però jo crec que un equip, sobretot, amb molta energia, molt valent.
L'afició rebrà el poblense damunt les 10:15 quan arribi al camp. El partit començarà a les 12 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
L'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial l'adeu al jugador Mario Ribillos.
Després de 4 temporades defensant el conjunt mallorquí, Ribillos és el jugador amb més títols en la història del club, juntament amb Carlos Barrón i Luan Muller. El sentim.
Cuando llegué, sentía que Mallorca era mi sitio. Aquí estaba mi casa. Pero no sabía que también me esperaba una de las etapas más bonitas de mi vida. ¿Cómo olvidar aquel 7 de mayo de 2023? Cuando aquel penalti entró, no solo ganamos una final. Aquel día lo cambió todo para siempre. Pero al final me llevo mucho más que títulos. Compañeros, recuerdos imborrables y una afición que me hizo sentir querido desde el primer día. No es fácil decir adiós a una etapa así. Y menos hacerlo con la incertidumbre de no saber si podré volver a vestir esta camiseta una vez más. Pero sea desde dentro o desde fuera, voy a seguir empujando hasta el último segundo.
Encara en la incertesa per mort d'una lesió de si tornarà a vestir la camiseta del Palma Futsal, l'ala de l'equip mallorquí de la selecció espanyola jugarà la pròxima temporada a l'Inter.
I avui, Toni, la plantilla de l'Illes Balears Palma Futsal ha rebut la visita de l'Estrella d'Anna Marta, l'associació sense ànim de lucre dedicada a impulsar la investigació del càncer infantil.
Mari Polo, presidenta de l'entitat, ha presentat al jugador la tasca que realitza l'associació i els hi ha entregat una pulsera solidària, que, per cert, estaran a la venta divendres a Som Moix abans del partit contra el Manzanares.
I parlam ara de bàsquet. El Sant Antoni vol cercar el miracle de la remuntada per intentar ascendir a Primera Fed.
L'equip Itius haurà de remuntar dissabte a casa el de 9 punt de l'anada que van queixar davant l'Insolà Caja 87. Vicent Costa, el president del Port Manyins, hi confia. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, s'espera una entrada històrica a Sa Pedrera. Podria ser de rècord a l'illa amb més de 2.500 persones a dins d'un pavelló. El Sant Antoni ho tindrà molt difícil, però en la seva gent, Vicent Costa ho veu factible.
Ja estem en l'energia, en les ganes de que això es pot remuntar i la veritat és que, vaja,
sent sincer i dient que sempre ha respectat molt el rival, però jo crec que ho podem aconseguir. Et toca un equip que és més fort o que penses que és més fort, doncs, bueno, has d'acceptar i lluitar. Es vol pujar o es vol competir a una categoria superior, vull dir, al final és com diu tot Déu, has de guanyar tots. Hi ha molt d'optimisme, vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir a voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc, estan comentant, vull dir, el bàsquet Sant Antoni quant de temps fa que juguem a segona? On antigua l'Ep Plata. Vull dir, hem de comptar, vull dir, que realment nosaltres som un equip jove. Vull dir, que han fet molt en poc temps, sí. És a dir, mos quedam a les portes. Bueno, mos quedam a les portes, però sempre hem depengut de nosaltres mateixos.
Dissabte, 8:15 de la tarda, el Sant Antoni vol que aquesta vegada sí que sigui la de l'ascens a primera fe.
I un darrer punt de bàsquet, la jugadora Juana Camilion és nova jugadora de l'Espart Girona per a les dues pròximes temporades. La jugadora balear arriba procedent del Movistar Estudiantes.
I a Roland Garros, la jornada d'ahir va viure el debut plàcid del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner.
Es va imposar en 3 sets el francès Clément Tavy, que tenia una invitació. A més, el rus Daniil Medvedev va perdre en 5 sets contra l'australià Adam Walton. I en el quadre femení destaca l'eliminació de la cap de sèrie número 5, l'estatunidenca Jessica Pegula contra Kimberly Birrell, després de remuntar l'australiana.
Gràcies, Toni. Després dels esports, arriba ja la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I remember you. You're the one who made my dreams.
40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor, les restes d'un pi enduït per la tempesta i tot, amb una pàtina de colors llampants elèctrics que embolcallen bona part de les impressionants columnes de la Llotja de Palma. Això és Arrels, la impressionant instal·lació de la referent de l'art contemporani Caterina Grosse, que s'inaugura avui. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I es podrà veure fins al mes de gener.
Sí, i diuen que els 600 anys d'història d'aquest magnífic edifici s'han sacsejat amb la intervenció de l'artista alemanya. Una peça creada expressament per aquest espai en què Grosse juga i passa gust del contrast entre la seva feina contemporània i trencadora i un lloc d'un altre temps.
So it's unique, it's very special. It only exists here in this moment and that is something that I love.
Cabrita Reis, Plensa, Miró, molts han estat els grans artistes que s'han pogut veure a la Llotja en exposicions que, per cert, han reunit 1 milió de visitants. Grosse ha confessat que havia vist els seus treballs, però que ella ha fet el seu camí.
Yeah, I looked at the works that were installed here before and of course I make my work.
Un camí que ha implicat un enorme dispositiu de vigilància, de cura, per no afectar gens ni mica l'edifici de Guillem de Sagrera, que compta amb la màxima protecció patrimonial. És per això, deia el comissari de la mostra i director del Baluart Museu, David Barro, que la tasca no ha estat gens fàcil.
Yo creo que está mucho más protegida, aunque la instalación sea pues espectacular, que muchas otras intervenciones, porque aquí no estamos trabajando con un peso muy repartido, con muchas condiciones que han sido pensadas todas al milímetro, tanto por el estudio del artista como por nuestra parte, ¿no?
Aquestes muntanyes d'arena, aquesta pintura en horitzontal, com l'ha qualificada el comissari, compta també amb un tronc de pi que la casualitat i les tempestes al jardí del galerista Pep Pinya de Pelaires han fet recalar finalment i fins al mes de gener a les arrels de Caterina Grosse.
Art i també música, festa i nostàlgia de la bona al Pollença Rock 2026. Avui s'han donat tots els detalls d'aquest esdeveniment que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pèl de Gall.
I dèiem que hi hauria festa i nostàlgia de la bona Sara perquè és el que ha dit el manco Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i que permetrà poder tocar amb la seva veu algunes de les cançons.
No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova. a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa la tira, no?
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
I també presentaran el bo i millor del seu repertori. De fet, enguany celebren 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca, ho deia l'amic Dani Alegret.
Sempre diem que el públic mallorquí transmet una energia brutal, o sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no?, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
Els Amics són els caps de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall, i qui compartirà escenari amb Sau serà Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar. L'any que ve farà 35 anys.
Moment per actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres 27 de maig. L'Audiència Nacional imputa Santos Cerdán i altres persones vinculades al PSOE, com Gaspar Tarrías i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, en una operació vinculada a Leire Díez. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil ha entrat avui matí a la seu central del PSOE al carrer Ferraz de Madrid per requerir documentació i arxius informàtics relacionats amb el cas Leire. S'investiga si el PSOE hauria fet pagaments irregulars a l'exmilitant socialista vinculat a una presumpta trama dirigida a sabotejar procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez. Des de Roma, el cap de l'executiu ha descartat l'avançament electoral que li demana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás. Y el octavo mandamiento, no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
Avui també és notícia la mort d'un motorista en accident de trànsit a Palma.
Ha passat avui matí a l'autopista de l'aeroport quan la moto ha col·lidit amb un cotxe a la rotonda flotant que enllaça Es Molinar i Som Malferit i s'ha precipitat a la via. L'accident ha generat fins a 11 quilòmetres de retencions.
La Policia Nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues.
Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir de demà. L'operació ha començat a les 6 del matí a la barriada palmesana de Songoldeu. Allà, els agents s'han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria.
També a Palma, l'Ajuntament ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó, després de constatar que encara hi ha unes 80 persones.
D'aquesta manera finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Avui la regidora portaveu, Mercedes Celeste, ha revelat que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
L'objectiu prioritari d'aquest ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
El Consell d'Eivissa reforçarà el servei d'ITV amb dues noves línies d'inspecció al polígon de Montecristo.
La institució assegura que es podran fer prop de 30.000 revisions anuals a més i reduir així les llistes d'espera. En paral·lel, el ple aprovarà inicialment divendres un nou reglament que permetrà a empreses privades gestionar estacions d'ITV a l'illa sota supervisió pública. El PSOE d'Eivissa denuncia que el Consell vol avançar cap a la privatització total del servei.
I a Menorca, el parc solar Agrisolà desmarcarà el segon més potent de l'illa, es posa en funcionament avui.
Després de 3 anys des de la seva construcció, ja pot començar a abocar energia neta a la xarxa. Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival al consum d'uns 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment.
Són les 3 i 4 minuts. Fins aquí la informació. Més notícies al butlletí de les 4. Ara i Betres Ràdio vos deixam amb Tèntol.